Són les 9 i 20 minuts, ho explicàvem fa una estona als apunts. Ahir a la tarda vam conèixer aquesta notícia, que la Comissió Europea ha acordat la compra de 250 milions de dosis de la vacuna d'Ipra contra el Covid. Per parlar-ne, aquesta hora saludem la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán. Ministra, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Estava en el cas d'aquest acord o els va agafar una mica per sorpresa la notícia?
No, estàvem al cas i l'hem treballat, hem anat de la mà d'IPRA, igual que ho hem fet des de l'inici. Això és un cas d'èxit de col·laboració públic-privada, amb el qual des de l'inici de la pandèmia Espanya va decidir també jugar esta partida, la partida difícil d'aconseguir la capacitació de poder desenvolupar i poder fabricar una vacuna contra la Covid-19. I de totes les línies d'investigació obertes en el nostre país, ha sigut la d'IPRA, la d'una empresa que era líder en veterinària, la que ara mateix està molt avançada, està en la revisió per part de l'Agència Europea per a la seva autorització, i al mateix temps, de manera paral·lela i de la mà, com dic, del govern d'Espanya, en este cas del Ministeri de Sanitat, estava treballant-se este acord que ha vist la llum, per el qual la Comissió Europea la incluís dins de les vacunes que són possibles ara per a fer aquesta compra centralitzada.
Des de quan s'estava negociant tot plegat?
S'estava negociant des de que IPRA va presentar per a la seva autorització la vacuna de manera paral·lela per a que els temps d'una cosa i de l'altra pogueren anar fluint, de manera que els temps de la ciència són uns, que són els de la revisió, i els temps dels acords polítics són uns altres. I com veiem, els acords polítics han arribat inclús abans que els temps de la ciència.
Ens pot explicar exactament per què serviran aquests 250 milions de dosis?
Serviran. Este és un acord, Marc, en el qual 14 països ja han mostrat la seva voluntat i van assignar aquests contractes, de manera que IPRA té que garantir que, efectivament, quan aquests 14 països vulguin fer aquesta compra, tinguin aquestes dosis garantides, per exemple, per a una quarta dosi, la dosi de reforç, o fins i tot per a comprar aquesta vacuna i redistribuir-la a aquells països que, com sabeu, existeix també aquesta fórmula a través d'Europa per a poder cedir dosis a països que encara no han pogut vacunar a la seva ciutadania. En definitiva, per a la solidaritat i per a l'administració pròpia en els països europeus, entre ells Espanya. Jo vull recordar que, entre altres, IPRA ha fet la investigació com a vacuna de Covid, però també una línia molt específica com a vacuna de reforç en combinació de les altres vacunes que ja ens han inoculat i que sempre ens han transmès els bons resultats, per exemple, amb la variant Omicron i les distintes variants que han anat apareixent.
Clar, abans que tot això passi, abans que arribi aquesta compra, l'Agència Europea del Medicament ha d'autoritzar aquesta vacuna. Fa uns mesos es creia que podia ser abans de l'estiu, però finalment no ha estat així. Quan creu que li podria donar llum verda i què és el que ha passat fins ara perquè no sigui així?
Bé, jo com a ministra entendran que tinga la prudència i no parle de creences, sinó de dates, no? I les dates el que diuen és que estem en un procés científic i, per tant, hi ha que respectar els plaços. Tenim molt bones notícies per part d'IPRA i molt bones impressions des del primer moment i, per tant, estem en un procés administratiu que, a més, no depèn de nosaltres, és l'Agència Europea que està demanant i revisant tota la informació d'IPRA, però l'obtindre d'este acord de compra de manera paral·lela i no de manera inconexa, el que significa és que les coses estan anant bé. Així que jo donaria el temps necessari a la ciència, que són els seus temps, però també amb bones expectatives.
Clar, només que res li preguntava, perquè sí que sobta una mica, no, doncs, que s'hagi tancat aquest acord per aquesta compra d'una quantitat tan important de vacunes abans que s'hagi aprovat.
És el que va passar ja amb les vacunes que ens han inoculat. Es va fer aquest acord amb les farmacèutiques precisament, imagina't, si volem tindre 250 milions de dosis, l'empresa s'ha de preparar. De manera que també van arribar abans els acords polítics i la compra i els acords de compra i els contractes de compra dels països abans que l'autorització final i definitiva de les vacunes, i de manera que en el moment en què va arribar l'autorització, la producció ja estava preparada i es va distribuir per a poder vacunar ja en aquell desembre del 2020. Per tant, és el mateix el que està passant ara a Mipra que el que va passar abans amb Pfizer, amb Moderna i la resta de vacunes que ens van inocular.
Li pregunto d'una altra manera. Està convençuda que es podrà utilitzar aquesta vacuna a la tardor per aquesta quarta dosi que s'ha anunciat per les persones de més de 80 anys?
Amb total prudència m'agradaria poder contestar que estic convençuda, però el que vaig a contestar és que desitge que efectivament tot es puga produir en els temps per a que puguem utilitzar-la.
En cas de que d'aquí poc l'Agència Europea del Medicament, per tant, aprovi i presta en disposició immediatament de començar a distribuir aquestes dosis, ja en té fabricades una quantitat important?
Efectivament, IPRA és una empresa que s'ha demostrat que és molt solvent. És la vacuna... Jo vull ficar el context. Sols hi ha 11 vacunes aprovades per l'Organització Mundial de la Salut, provenients de 6 països diferents. En el cas de que IPRA aprovara la seva vacuna finalment, estaríem parlant d'entrar en el podio dels 7 països que han sigut capaços de desenvolupar i de fabricar, produir i distribuir una vacuna. I aquesta solvència, aquesta capacitació l'hem aconseguit, com dic, de la mà, govern i una empresa. És un èxit de col·laboració públic-privada. El govern d'Espanya va aportar 3 milions d'euros en la fase inicial i 15 milions d'euros després per a la producció, precisament per a que la vacuna poguera produir-se per als distints assajos i per a que pogueren tindre també aquesta previsió en la producció de la possible vacuna. Així que estem en els processos, en els temps encara que necessita la ciència, però des de luego estem d'enhorabona i jo crec que ja podem estar ben satisfets del moment i de com hem arribat junts a este èxit que em permetran que jo ja definisca com a èxit de la ciència del nostre país.
Em sabria dir ara mateix quantes dosis tenen fabricades ja?
Fa molt de temps ens parlaven de que tenien, bueno, la capacitat per a la producció la tenen i ja tenien fabricades de l'entorn de 5 milions de dosis. No sé ara mateix amb este anunci si ja estaran produint per a la resta de dosis de les que estem parlant. Però efectivament és una empresa en la que es tanca tot el cercle, perquè no és una empresa que es dediqui sols a la investigació o no és una empresa que es dediqui sols a la fabricació. Ells l'han dissenyada, ja ho fan amb vacuna veterinària i tenen aquesta capacitat per a producció. Per tant, com dic, estem parlant d'un cas d'èxit al nostre país.
Precisament li anava a preguntar si sap si totes es fabricaran des de Catalunya en aquesta mateixa planta d'IPRA que fa tot aquest procés des del principi o si també hi ha la possibilitat que se'n facin a d'altres plantes.
Aquesta informació no la conec per part d'IPRA, però en principi sí que previsiblement el que ells volien era fabricar a Catalunya. De fet, amb aquests diners que van obtindre del Ministeri de Ciència, el que van fer va ser ampliar les instal·lacions i tindre precisament les capacitats per a poder fabricar. El que jo no desconec perquè no es coneixia la xifra dels 250 milions de dosis és quina previsió tenen de cara a poder abastir amb aquests 250 milions de dosis.
Deixi'm que li pregunti breument també per una altra qüestió. Una altra d'aquestes notícies que coneixíem ahir és aquest ciberatac rus que ha deixat dues setmanes el CSIC sense internet. Tenen a hores d'ara alguna sospita de qui podria haver-hi darrere?
No, i serà molt difícil que puguem obtindre la informació sobre quina ha sigut la font. El que sí que sabem és que l'origen ve del país, de Rússia, que no té per què ser o estar relacionat amb la guerra. És un ciberatac del tipus ransomware, que el que significa és que t'encripten informació, te la segresten per a després demanar un rescat per a aquesta informació. La bona notícia és que va ser detectat immediatament el Consell Superior d'Investigacions Científiques es va posar en mans del Centre Equip Criptològic Nacional, que és qui té les competències en ciberseguretat, i el que van fer és el que es fa sempre, bueno, posar en marxa tot el protocol internacional, però bàsicament és una desconnexió per a que aquest virus, per a que aquest software no pugui anar expandint-se entre els distints equips informàtics i els distints centres. De manera que el que coneguem ara mateixa, que encara no és l'informe final, és que es redueix a sols una sèrie d'equips, un número molt menut d'equips. Estem parlant d'un centre que té més de 140 centres de recerca i que estaríem parlant d'una afecció d'uns 7 centres. Uh-huh. Per tant, el que estem fent és tornar a posar en marxa i en xarxa, perquè el que voldria també dir és que el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha estat i ha continuat investigant. L'únic trastorn que ha tingut ha sigut aquesta desconnexió en xarxa, precisament perquè és l'única manera que hi ha de reduir i de parar el ciberatac. I també puc afirmar que ninguna de la informació que ha sigut encriptada i que ha sigut segrestada té vàlua en termes d'investigació, és a dir, no s'ha vist afectada ninguna patent ni ningun datos que siguin rellevants.
Això li anava a preguntar precisament si s'havia malmès o havia afectat això alguna investigació que estigués en marxa actualment.
No, el que ha afectat és el trastorn. Tenim que entendre que de sobte han tingut que desconnectar-se uns centres d'altres, uns equips d'altres, però la gent està allí treballant amb els seus equips de manera local. El que ha fet el Centre de Criptologia Nacional ha sigut veure en cadascun dels equips si hi havia o no hi havia infecció i després posar en marxa el sistema, que per qüestions de seguretat i de protecció tampoc podem donar molts detalls, no? Sí. Perquè s'ha d'entendre que així també protegim en la seguretat, no?, del centre. I en definitiva, tots els investigadors estaven al corrent de la situació i va saltar ahir la notícia, però està treballant-se amb moltíssima normalitat i ja amb la reconnexió dels equips de manera paulatina i sempre dirigits per el Centre Criptològic Nacional. A mi m'agradaria fer un poc de pedagogia. Ens hem d'anar acostumant a aquestes coses. Si li dono una xifra, la veritat és que dona vertige. El Centre Superior d'Investigacions Científiques rep al dia més de 260.000 atacs registrats, de manera que de vegades entre algun d'aquests atacs és pràcticament normal. Estem parlant de casos que ha succeït fins i tot a la NASA o al Max Planck, que són centres de la mateixa dimensió. Tots els dies recibim ciberatacs a infraestructures que són verdaderament crítiques, com pugui ser un aeroport o una estació de tren o una central d'energia, i per tant el que tenim que fer és seguir treballant per estar millor preparats. I és una de les qüestions, per exemple, que anem a treballar també conjuntament amb el país de Portugal, i em trobo ara mateix en visita oficial en Portugal.
No ho he sentit bé, 260.000 atacs al dia.
Al dia, sí.
No, dic que no m'hagi entès malament o no m'hagi equivocat en la xifra.
No, es registren 260.000 atacs al dia al CSIC.
Déu-n'hi-do. Ara que ho deia vostè, ja per acabar, està a Portugal, de moment sembla que aquesta excepció ibèrica no acaba de funcionar del tot per rebaixar la factura dels subministraments, tampoc la factura de l'electricitat. Vostè creu que cal algun canvi més en aquest sentit, ara que em deia doncs, que està de viatge a Portugal?
Bé, jo sí que diria que sí, ha canviat el panorama i, a més, de manera radical. Tinc les xifres d'avui. Avui mateixa el preu de la llum al nostre país és de 150 euros el megawatt hora, i a França, al nostre país veí, és de 500, o a Itàlia més de 500, o a Alemanya 383. Són xifres que dupliquen, tripliquen i multipliquen per 5 el preu que estem pagant nosaltres, la llum, gràcies a aquesta excepció ibèrica, i això clarament té un impacte en la factura que paguen els nostres ciutadans. I vull recordar també que en el segon paquet de mesures que va aprovar el govern d'Espanya van baixar el rebut de la llum, també baixant l'IVA de la llum, que ja s'havia baixat del 21 al 10% i ara l'hem baixat al 5%. Per tant, este acord amb la Comissió Europea, que és històric, que fa una excepció per a Espanya i per a Portugal, que va sostindre's en el temps, perquè va ser un acord a 12 mesos, i en aquesta estabilització que anirà sofrint el mercat, i també hem demanat un canvi en el model, en la subhasta de la llum, i per tant en el preu i aquesta fixació de la llum que se fa a Europa, i mentre aconseguim també aquest acord al que aspirem, el que sí que és una claredat que se pot comprovar dia a dia i que dia a dia es posa de manifest és que aquesta excepció està funcionant i està funcionant per a bé al nostre país i, per tant, per a les nostres empreses i les nostres famílies.
Deixem també que li pregunti sobre les mesures anunciades pel govern espanyol. Algunes comunitats, crec que són Madrid, Múrcia i Andalusia, ja han anunciat que portaran aquestes mesures al Tribunal Constitucional. Què li sembla?
A mi em sembla un error. Em sembla un error polític i, des de luego, em pareix que continuen lluitant contra el que consideren que és el seu enemic, que és el govern d'Espanya, però així el que estem fent tots és lluitar contra una situació de nou adversa. Ja va ocórrer en la pandèmia, no és una excepció el que està ocorrint amb la senyora Ayuso ara mateixa. Tot el món està sofrint les conseqüències d'una guerra i una de les conseqüències precisament és la falta d'energia. Hem de ser molt clars amb la ciutadania. L'energia a dia d'avui és un recurs escàs i és un recurs que està encarint-se dia a dia, ho veiem cada dia, i una de les formes de fer-li front precisament a aquesta situació és estalviant i fent que l'energia pues, no malbaratant-la. De manera que el que estem demanant-li a la ciutadania, bàsicament, és que no malbarate l'energia. Tots hem sofrit la situació d'entrar a un tren, d'entrar a un avió, d'estar en una superfície comercial, d'anar a un cinema i gelar-nos de fred en estiu. Això no té ningú sentit. Per tant, estem donant unes indicacions a la ciutadania per a que de manera col·lectiva ens protegim front a aquesta amenaça que és la falta de recursos energètics. A més, hem aconseguit també una altra excepció, de manera que, mentre que a altres països està demanant-se que aquest sacrifici energètic siga d'un 15%, per a Espanya i per a Portugal és la meitat, estem parlant d'un 7%. I per arribar ahí hem de fer-ho de manera col·lectiva. La ciutadania és solidària, la ciutadania comprèn la situació excepcional que estem vivint, la ciutadania és responsable i jo demanaria la mateixa responsabilitat als referents polítics, en este cas a la senyora Ayuso, i que, per tant, que no ens diga que apagar la llum d'un edifici públic és tristor. Tristor és una guerra, tristor és que les famílies paguen les conseqüències d'una guerra des de la seva butxaca i, per tant, parlem de futur, parlem d'esperança, parlem de solucions i deixem-nos de rifirrafes polítics estèrils.
Doncs Diana Morant, que és ministra de Ciència i Innovació, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí al Món a RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres.